Jornada, hotel de 4 estrelles, pensió completa, trasllats i visita. El club més amics et porta a l'audiència del Papa Francesc. Apunta-t'hi. Més informació al 93 409 27 70.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà. Les coses ben fetes.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6, Catalunya Central 93.7, Garraf 96.8, Girona 103.4, Tarragona 100.6,
Tortosa 90.1, Vic 98.4.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
Cincuenta intelectuales con luz propia. L'últim llibre de Juan José Tamayo amb les biografies dels personatges més importants de la teologia crítica del segle XX. De Fragmenta. Per més informació, visiteu el nostre web www.fragmenta.cat. A punt de complir 80 anys, Ramon Llull va dictar la seva extraordinària vida a un monjo cartoixà de París. El nou llibre d'editorial Barcino, Vida de Mestre Ramon, de Ramon Llull, a la venda a llibreries. Més informació a editorialbarcino.cat. De llibres i més, un programa patrocinat per Fragment Editorial, Editorial Barcino i Editorial Campus Docent Sant Joan de Déu.
Bona nit, senyores i senyors, amics i oients. Us donem la benvinguda a aquesta nova edició del De Llibres i Més. És la número 33. Avui és dissabte, és 28 de juny i tanquem temporada. Fem la pausa estival per tornar al setembre amb energies renovades i amb nous continguts, amb noves propostes que, com sempre, giraran entorn a la cultura i totes les seves formes d'expressió.
A Ràdio Estel,
De Llibres i Més, amb Emili Pacheco.
Aquesta setmana ens ha deixat Ana Maria Matute, una figura fonamental a la literatura espanyola que a través dels seus llibres, els seus contes, ens transmetia la capacitat de la imaginació, de la ingenuïtat i de la innocència. Se la coneixia com la niña de los cabellos blancos. El descobriment de la natura i el desarrelament van ser dos dels temes recurrents a les seves obres. Ana Maria Matute ha mort a la seva estimada Barcelona als 88 anys i deixa una novel·la pòstuma, Demonios familiares, que arribarà a les llibreries al setembre. Avui farem el nostre particular homenatge a Matute en un programa en què tindrem, com sempre, una nova recomanació literària amb Mar Arenaza. A més, avui tanquem temporada i tindrem dues entrevistes amb el germà de Sant Joan de Déu, Ramon Martín. Parlarem de la guia per al cuidador des de la dimensió espiritual. També avui ens acompanyarà Joan Santanà, que és coordinador de l'editorial Barcino, per conèixer les novetats i els projectes d'aquest segell. A la recta final del programa, entre bambalines, amb Enviel Cadilla, descobrirem, en aquest cas, la inquietant presentació de Murs, l'espectacle amb què dilluns la Fura dels Baus donarà el tret de sortida del Festival Grec d'aquest estiu. I molta atenció, perquè avui coneixerem també el nom del guanyador d'una entrada doble per anar a veure Tom Jones al Festival dels Jardins de Pedralbes el proper dilluns a la nit. Comencem.
Hi, época de Sitges para mí fue la época, una de las épocas más felices de mi vida. Fue cuando Julio y yo nos fuimos. Claro, en aquella época el niño todavía era pequeño, y si trascendía que yo vivía con otro hombre, pues me lo hubieran quitado. Éramos enormemente felices. Yo recuerdo que él me decía: ¿te das cuenta que hay infinidad de gente en el mundo que se muere sin conocer lo que tú y yo conocemos? Venían muchos amigos y hacíamos unas cenas pantagruélicas, hacíamos cenas medievales. Yo empecé a escribir entonces el rey Gudú. Era muy, muy divertido. Yo hacía unas piernas de cerdas inmensas. Yo me hacía el horno y salían maravillosas. Y yo, pues bueno, lo pasaba muy bien. Y no faltaba tampoco el trago, ¿no?
Ana Maria Matute va començar a publicar als 23 anys amb L'Osabel. Va rebre fins i tot una menció al Nadal, encara que la seva primera novel·la, Pequeño Teatro, la va escriure quan tenia 17 anys i, recuperada anys més tard, va guanyar fins i tot el Premi Planeta. Filla de Casabona, es va iniciar en l'escriptura de petita per donar continuïtat a les fantasies que tenia quan la seva mare la tancava en una habitació fosca del seu pis als barris alts, o bé en aquelles esplendors a la casa dels avis a Logroño, esperant sempre els elfs mentre s'estirava l'herba. Cada moment era aprofitat per Matute per deixar volar la seva imaginació i donar-li forma a través de les paraules i de l'escriptura. L'experiència de la guerra i la postguerra va marcar sobretot bona part de la producció literària d'Ana Maria Matute a través dels contes que contenien una cruesa i realisme, a vegades molt colpidora. Una dona gens donada a les etiquetes que s'ha convertit en l'escriptora amb més premis de la literatura espanyola. La seva vida no va ser de color de rosa, va tenir moments per tot, moments d'esplendor i reconeixements, però també altres més foscos, en què el món de la literatura la deixava de costat. Va patir una greu depressió de la qual se'n va sortir i que va significar un punt d'inflexió a la seva vida, a la seva trajectòria vital. La recordarem en els últims anys com una via tendra i plena de calidesa a qui agradava els gin tònics i el whisky. Sens dubte, el gran homenatge que tots li podem fer és llegir els seus llibres, la seva obra.
Mis pares de futuro son ilimitados porque como yo soy una loca que se cree que no se va a morir... Yo sé que todo termina y todo se olvida, como el final del olvidado rey Gudú. Todo termina, todo se olvida. Y así debe de ser, porque si no sería una acumulación de cosas terribles, insoportables, ¿no? Debe de ser así.
¿Els homes són superiors als animals? La disputa de l'ase, d'Anselm Turmeda, el nou llibre d'Editorial Barcino per aquest Sant Jordi. Un diàleg divertit i mordaç que es riu dels costums i la vanitat dels homes. Més informació a editorialbarcino.cat.
Avui al de Llibres i Més tanquem temporada i ens torna a acompanyar en Joan Centenac, que és el coordinador de l'editorial Barcino. De fet, Barcino compta amb més de 80 anys d'existència. És una editorial, recordem-ho, especialitzada sobretot en la publicació de textos catalans antics, des dels orígens fins a la Renaixença, ja sigui en edicions crítiques, edicions anotades o bé traduccions a diverses llengües. Joan, bona nit i benvingut.
Hola, bona nit.
Novament.
Gràcies.
Parlem novament de les novetats que hi ha a Barcino. Una d'elles és aquestes cròniques del setge a Barcelona 1713-1714.
Efectivament, són cinc cròniques de, diguem, testimonis directes dels fets de 1714. És interessant perquè hi ha una varietat de personatges considerable. Hi ha des de gent vinculada als estaments més nobles, hi ha clergat, hi ha notaris... I que això ens permet donar una visió molt àmplia de com van viure els ciutadans de Barcelona i també de fora, com van viure els fets del setge de 1713-1714. I també des del punt de vista dels, diguem, defensors de la ciutat i fins i tot hi ha un notari, Botifler, que et dona una visió des de la banda dels felipistes. Ah. O sigui, és un text realment molt, molt interessant i que, a més, no es queda estrictament en l'àmbit del testimoniatge, sinó que n'hi ha alguns d'una qualitat literària més que recomanable.
Uh-huh. Una edició crítica d'Agustí Alcoverro i Mireia Campabadal.
Campabadal, exacte. Sí, són dos especialistes en el segle XVIII. De fet, l'Agustí Alcoverro és el director del Museu d'Història de Catalunya. Uh-huh. I, de fet, tots dos han treballat en qüestió d'edició de textos i de, diguem, contextualització històrica dels fets, i han localitzat aquestes cròniques. I, per tant, han sigut els que han fet l'edició. Tots dos són gent experimentada, coneixedora de l'època, i, a més, amb una capacitat didàctica realment remarcable. La introducció, per exemple, és una delícia de llegir aquesta introducció, clarament àgil i explicativa i divertida, fins i tot, en el sentit de amena i ben feta.
Uh-huh. Com ha estat el procés d'elaboració?
Llarg. Aquestes coses sempre són
llargues. S'havia previst perquè sortís en aquests moments?
Sí, ara? Sí. I això ens ha fet córrer. Però, de fet, vam començar a parlar de publicar aquests textos el 2007. Bueno. Són 7 anys. Parlant en termes filològics, no és gaire temps. Ah. Les edicions crítiques sempre són llargues, sempre surt alguna cosa de tres cantors, sempre hi ha compromisos que passen davant. I hem estat, això, 7 anys, pròpiament, per fer-ho. Teníem la idea de evidentment, que el màxim que podíem arribar era dins del 2014. I això, afortunadament, ho hem aconseguit, però jo crec que alguns dels cabells blancs que m'estan sortint a mi, doncs venen d'aquí, certament.
Uh-huh. De fet, és, com dius, és molt acurat, i suposo que dius també de lectura fàcil, no? O com a mínim s'ha facilitat al màxim, no?
És de lectura sovint molt agradable, fins i tot els textos antics. Jo em referia a la introducció, que és, uh-huh, que és molt àgil i que està molt bé, rigorosa, però molt ben escrita. Normalment, de vegades, aquestes introduccions fetes per especialistes acadèmics poden ser una mica pesades. En aquest cas, no. En aquest cas, és un text que jo recomano a qualsevol persona que vulgui assabentar-se una mica de què van aquestes cròniques. Però, a més, també faig referència al text de les cròniques. I és que n'hi ha algunes que són alguns fragments que són realment pàgines viscudes i fins i tot molt ben escrits. Ja recordo el moment en què un dels autors doncs reconstrueix l'assalt del dia 11 de setembre. De fet, ho ha començat el 10 i, per tant, doncs, que... Doncs la vivència del personatge que estava entre els que disparaven contra els que estaven assaltant, van fer un contraatac. Com explica el contraatac que va aconseguir aturar l'abans, però clar, ja eren dins de la muralla. Doncs com explica tot això? És d'una qualitat que, vaja, que Victus... No li va pas per davant, ni molt menys. És realment textos molt, molt, molt potents. I fins i tot les vivències que expliquen, hi ha un frare que explica la situació no des de la banda dels combatents, sinó de la ciutat, diguem, la ciutat civil, que explica els problemes que tenen per alimentar-se, que un altre dia tornem a tenir el mateix tipus de menjar, ens falta això, ens
la
falta allò...
La quotidianitat, no?
És això. I clar, és una cosa, són textos que realment frapen moltíssim quan es llegeixen. Uh-huh. Perquè, clar, veus el dia a dia de fa 300 anys,
clar,
i en un moment que ells eren conscients d'estar en una situació absolutament límit, no?
I perfils i persones de tot tipus, no? Com deies? Sí, clergat,
sí. Hi ha representació de diversos estaments i, per tant, clar, tenim una panoràmica social realment àmplia. Realment àmplia.
Uh-huh. Ara dèiem, parlàvem del moment idoni que sortia aquest llibre. No sé si ja està a les llibreries, una mica quin és el feedback que teniu, que esteu tenint.
Ja hi és, però acaba d'arribar. I per tant diguem, no, encara no, no hem tingut resposta. Però vaja, jo estic convençut que és un d'aquests llibres que...
És un llibre de referència per entendre el que celebrarem al novembre?
N'estic convençut que sí. I no només que és un llibre de referència per entendre això, sinó que, a més, en aquesta allau de llibres que estem rebent al voltant de la guerra de successió, mm-hmm, doncs és un dels llibres que quedarà. És un text que quedarà. I perquè és un text procedent de just aquell moment i que, per tant, és un testimoni directíssim del que van viure els catalans just el 1614. No? Uh-huh.
Per tant, apunteu aquest llibre, el títol de les Cròniques del Setge de Barcelona, de 1713 a 1714, editat per Barcino. Tenim altres qüestions, no? També altres propostes. Sí, sí. Joan, quines són?
Tenim, de fet, enguany hem tingut ja, en aquests mesos en què no ens hem vist, hem tingut una collita bastant àmplia, bastant frondosa i bastant interessant de llibres. En primer lloc, a part de les cròniques, que ja he parlat de l'interès que tenen, doncs hem fet una edició de l'Espill de Jaume Roig, és un dels grans clàssics medievals del segle XV, un text que, diguem, no té el ressò ni la fama d'un Curial de Güelf o d'un Tirant lo Blanc, però és un text que en la llista dels 4-5 textos bàsics del 15 català hi ha de ser. I, clar, és un text molt divertit, dels més divertits que hi ha en català a l'edat mitjana, però té un petit obstacle, té un petit element que dificulta l'accés, i és que està escrit en tetrasíl·labs, en versos de 4 síl·labes. No ho fa fàcil.
Això dificulta una mica la...
Dificulta la lectura. Però el moment que s'hi entra i s'hi va seguint, pot enganxar molt. És un llibre, l'Espill, que és un llibre d'una misogínia radical, tan radical que hi ha moments en què dius no pot ser que s'ho cregués, això, aquest home. I, per tant, fins i tot les feministes avui en dia se'l poden llegir amb un somriure a la boca, perquè no hi ha ningú que pogués creure's les bajanades que arriba a dir amb molta gràcia, perquè a més un personatge que sabia utilitzar la llengua amb una gràcia fantàstica, doncs les bajanades que arribava a dir Jaume Roig, això és evident.
Molt bé, i aquesta seria, per tant, una altra de les propostes, no?
És una altra de les propostes. I després podem parlar, per exemple, de traduccions. També és una cosa important, difondre el patrimoni literari català a l'estranger. I n'hem fet alguns d'interessants. No te l'he portat, però ha sortit una traducció al grec, en què Barcino ha participat, ha coeditat, de l'expedició dels catalans a Orient de Montaner. És a dir, la història dels almogàvers que van anar cap a Grècia, cap a Bizanci, i que van deixar un record tan desastrós que avui en dia, fa pocs anys, els catalans, en segons quins llocs de Grècia, no eren benvinguts 700 anys més tard. Doncs això ja més o menys es va mirar d'arreglar des del punt de vista institucional, ajudes a Gatopèdia i altres llocs així, i diguem, el que calia era fer una restitució, una mena d'aproximació dels dos pobles, fent que la narració principal d'aquests fets, que és la de Ramon Montaner, també estigués en grec. I això va sortir, és una proposta que ve de l'editorial grega amb qui hem fet la coedició, ens ho van proposar, doncs ens va semblar fantàstic, evidentment, i el llibre ja el tenim. O sigui que els grecs poden llegir el text de Montaner i les barrabassades dels almogàvers que van fer per Grècia.
Doncs segurament tindrem també oportunitat de parlar-ne i de veure també aquest exemplar. Alguna cosa més abans d'acabar?
Sí, podem esmentar, per exemple, els diàlegs de Cristòfol Despuig. Els diàlegs de Cristòfol Despuig és un altre text d'aquests textos catalans que han passat una mica desapercebuts, perquè és un text del 16. I el 16 sembla com si la literatura catalana ja no fos prou bona, que tingués interès. Doncs, per sort, tenim alguns textos que desmenteixen aquesta visió. I el que hem fet ha estat traduir, de fet, el que se'n diu el títol en català és Els col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, que ho hem traduït com a diàlegs, perquè és el gènere en què se situa i en què internacionalment es coneixen, doncs els hem traduït a l'anglès. I ara, per tant, els anglesos podran veure i podran llegir un text originalment en català, en la seva llengua, però que no té res a envejar amb molts altres insignes autors de diàlegs del 16, en què el diàleg es recupera, i realment Cristòfol Despuig està al nivell de tots ells. I, vaja, això ho fem juntament amb una editorial anglesa, Tamesis Books, que quan els van proposar el títol ho van veure claríssim, i ara que
hi apostaven.
Ja està, hi apostaven claríssimament, i el llibre també ja està distribuint-se per Londres i també per Estats Units, evidentment.
De fet, quan vas venir a l'inici de la temporada ja també parlaves, no?, d'aquesta vessant de traduccions, no?, a nivell internacional.
És un aspecte bàsic, perquè, clar, nosaltres hem tingut durant 3 segles, de fet, pròpiament, un estat en contra, un estat en contra que ha negat tota la cultura catalana i que, per tant, ha servit de mur respecte a la producció catalana cap enfora. I això s'ha de fer molta feina per intentar, diguem, revertir aquesta situació. I és el que estem intentant, des de la nostra modèstia i des dels esforços que podem fer nosaltres amb el patrimoni literari català. Doncs, he esmentat Despuig, he esmentat el cas de Muntaner en grec, podríem esmentar, darrerament hem publicat un seguit de textos de Sant Vicent Ferrer en alemany. Vull dir, per tant, és un tipus de feina que ens sembla molt important de fer, perquè si no anem pel món dient no, és que tenim una bona literatura. I com la podem llegir?
Clar, com,
en grec, en alemany, en anglès, en espanyol, que és la forma que la gent acostuma a accedir als textos quan no són de la seva llengua.
Doncs avui al de Llibres i Més hem volgut també conèixer les últimes, en aquest cas, propostes literàries de Barcino, de l'editorial Barcino. Ho hem fet amb en Joan Santanac, que és el seu coordinador. Joan, gràcies i que passis un bon estiu.
Moltes gràcies, igualment.
A punt de complir 80 anys, Ramon Llull va dictar la seva extraordinària vida a un monjo cartoixà de París. El nou llibre d'editorial Barcino, Vida de Mestre Ramon, de Ramon Llull, a la venda a llibreries. Més informació a editorialbarcino.cat.
La cultura a De Llibres i Més.
La noche a través del espejo, aquest és el títol de la novel·la negra que avui ha escollit Mar Arenaza per tancar aquesta temporada de Llibres i Més. Mar, bona nit.
Hola, bona nit, com estem?
Molt bé, una novel·la negra que tu dius que és de culte, culte.
Sí, és de l'autor nord-americà Frederick Brown i ha estat publicat en castellà per l'editorial Reina de Cordelia. És una novel·la de culte, culte, en el sentit que de culte de veritat, que és poc coneguda i molt apreciada, i tothom que la coneix o l'acaba coneixent s'hi queda molt enganxat i realment que val molt la pena llegir-ho. El que passa és que sempre és el petit comitè, no? Vull dir que no, mai ha tingut una gran difusió i això encara li dona més encant. Us explico. La veritat és que es podria dir que pertany al gènere de la novel·la negra, però va molt més enllà, tant per la trama com pels personatges, com per la sensació que et deixa un cop has acabat el llibre. El protagonista és un director d'un setmanari que es diu Clarion, d'una ciutat nord-americana que es diu Carmel, i que quasi mai passa res, no? És molt tranquil·la, molt normal. I precisament doncs, un d'aquests dies, el dijous, que és quan ell i el seu ajudant acaben de fer tota la composició, tota la redacció del número de la setmana, doncs, acaben més d'hora de lo habitual. I el protagonista, en Doc, doncs, precisament es pregunta, diu, ostres, com m'agradaria a mi poder donar alguna notícia emocionant, actual, vibrant, no?, que passi per Carmel. Però que, bueno, que avui no serà el cas, no? Perquè, clar, ja ho hem fet tot i doncs, me'n vaig al bar que sempre hi vaig cada dia doncs, per prendre alguna cosa i, bueno, ja marxo cap a casa. I és just a partir d'aquest moment que comencen a passar coses de tot tipus. I com és fàcil d'endevinar pel títol, és una obra que està íntimament relacionada amb les dues obres de Lewis Carroll més conegudes, que és Alicia en el País de les Meravelles i Alicia a través de l'Espill. La veritat és que ens aconsegueix fascinar molt i hi ha accions, esdeveniments quotidians que de cop se'ns presenten d'una manera molt sorprenent i que són molt estranys, i d'altres successos que són molt estrambòtics i extravagants, doncs els veiem com molt lògics i normals. Precisament aquest canvi de percepció de la realitat està molt ben aconseguit, t'atrapa, i a mesura que vas llegint, menys pots preveure el que pot passar i més gaudeixes de la narració. Et sap molt de greu arribar al final del llibre i fins i tot passat un temps, a mi almenys em va passar, vaig tenir moltes ganes de rellegir-ho perquè tenia la sensació que m'havia perdut moltes coses, m'havia passat bomba, Ho havia llegit molt ràpid, aquest llibre, però segur que ja, si m'ho tornava a mirar, veuria coses noves com així va ser.
A vegades tenim aquesta sensació, no, Mar, de que necessitem una relectura del llibre, no? Perquè tenim la sensació que ens hem deixat coses perdre, no?
Doncs sí. El que passa és que no és massa habitual en si, no?, de trobar aquests llibres, no?, amb aquests calibres, no?, de que dius, ostres, a veure què em pot dir de nou. I així és com reconeixes, no?, llibres realment bons i interessants. La veritat és que sí. I La noche a través de l'espejo també té un component d'humor. La veritat és que tens punts que et tronxes de veritat. I de sorprenent, saps? Hi ha aquesta sensació de sorpresa de com pot ser que et fa gaudir molt d'aquest llibre.
Doncs acabem temporada amb la Mar Arenaza, amb la seva recomanació literària, que és aquesta d'una novel·la negra. De fet, n'hem parlat durant aquesta temporada i molt de la novel·la negra en aquest programa, La noche a través de l'espejo. Mar, gràcies per la recomanació. Que passis un bon estiu i ens retrobem, esperem retrobar-nos al setembre novament.
Clar que sí. I jo us voldria donar les gràcies i dir-vos que estic molt contenta d'haver pogut compartir les meves lectures amb vosaltres.
Ha estat tot
bona nit i bon estiu.
Ha estat tot un plaer compartit. Mar, gràcies.
Gràcies. Un petó. Adéu.
Cincuenta intel·lectuales con luz propia. L'últim llibre de Juan José Tamayo amb les biografies dels personatges més importants de la teologia crítica del segle XX. De Fragmenta. Per més informació, visiteu el nostre web www.fragmenta.cat.
Avui al De Llibres i Més volem tornar a parlar del manual del cuidador de pacients amb demència. De fet, és en castellà la seva edició, Manual del Cuidador de Pacientes con Demencia, que nos interessa saber, que està editat per Sant Joan de Déu, Campus Docent. Un interessant llibre adreçat als membres del sector sociosanitari, però també a la gent que, pel motiu que sigui, es veu obligada a tenir cura de persones que estan incapacitades, persones que a poc perden l'autonomia quan pateixen una demència. Avui, però, la nostra reflexió serà més enllà i més aviat serà espiritual. Quina atenció hem de donar a aquelles persones que tenen demència des del punt de vista més interior, més espiritual? Avui li preguntem al germà Ramon Martín, que avui ens acompanya al programa. Molt bona nit, Ramon.
Hola, bona nit.
Guia per el cuidador de pacientes con demencia o deterioro cognitivo. Tenim aquest afegit que és la part més espiritual, la dimensió espiritual, que no l'hem d'oblidar, que també és molt important, no?
Indudablemente, forma parte de una atención integral y nosotros en los cuatro cuadrantes de una atención integral pues lo consideramos, por supuesto, desde la obra de San Juan de Dios, pero en cualquier otro ámbito nosotros potenciamos esto como siempre se ha definido ya en la definición actual de la salud. Considerando la salud integral, indudablemente también el cuidado, la atención espiritual.
I com ha de ser aquesta atenció espiritual quan tenim una persona que té demència?
Pues el problema es que como en todo tipo de patologías, casi siempre la atención espiritual pues es lo que a veces se tiene menos en cuenta por parte de, a veces, de los profesionales, pero también por parte de los familiares, ¿no? Lo que interesa pues es cuidar la enfermedad en general o los síntomas o el nerviosismo.
Aquella cuestión más física,
claro,
¿no?
Sí. Entonces nosotros también queremos insistir en este tema porque a diario lo vemos y vemos que la persona mayor o no tan mayor pero con demencia o aspectos de la enfermedad del Alzheimer pues también pueden beneficiarse mucho de una atención cuidada a nivel espiritual, en la medida que se pueda contactar con ellos, porque se pueden rescatar partes sanas que en su vida pues han formado un sustrato importante de creencias, de valores o de su infancia, y que en estos momentos pues es una ayuda muy válida para ellos, un sustrato, diríamos.
Com s'ha editat o com s'ha preparat, Ramon, aquest petit afegit de la dimensió espiritual?
Esto forma parte de lo que constituye el manual para cuidadores. Somos una serie de profesionales del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi y que a raíz del Departamento de Neurología, pues el responsable o uno de los responsables, que es el doctor Antoni Callen, pues pensó y propuso a la dirección el hacer una escuela de cuidadores para cuidadores de pacientes con demencia, ¿no? Y en uno de estos capítulos, indudablemente, pues también se nos invitó al Servicio de Atención Espiritual a ofertar nuestras ideas y nuestras propuestas.
Uh-huh. I per una persona que avui ens estigui escoltant, que tingui un familiar que té demència i que potser no s'ho ha plantejat, i potser són persones creients, persones que tenen aquest àmbit més de la fe, que viuen la fe i l'espiritualitat, però que no s'ho ha plantejat, què els hi podríem dir?
Es muy importante la posibilidad, primero, de conocer bien, y si son familiares, pues ya conocen perfectamente la historia y las creencias y los valores y los ritos, diríamos, o las prácticas religiosas de sus padres, de su pareja o de sus hijos, en caso de que sean los cuidadores, y entonces saben perfectamente hasta qué nivel son sensibles a estos temas o lo tienen como una parte importante de su vida, o cómo han caracterizado su vida a esos niveles. Y entonces es bueno que les ayuden a rescatar todo ello, porque muchas veces les hacen movilizar muy positivamente. Por ejemplo, pues yo sé que hay personas mayores en esta situación, pues que ven a diario o dominicalmente la misa de la televisión, se emocionan, la siguen, la buscan y vibran con ello, porque ha sido un valor importante en su vida, ¿no? O en un momento determinado de la vida lo tenían más apagado, pero ahora lo recuperan. Uh-huh. Otras veces simplemente con la visión, pues, de estampas, de canciones que ellos han cantado en su infancia, de tipo religioso, pues les hace vibrar y emocionarse, ¿no? En el sentido de que, lo que hemos dicho antes, de que dan o han dado sentido a su vida en un momento determinado y ellos rescatan esas partes, diríamos, sanas de su persona enferma. Uh-huh. Y que no nos quedemos solo con la sintomatología o con el tema de bajar el nivel de nervios o de no comer o del insomnio, sino también cuidemos estos otros aspectos porque son importantes. Y el propio cuidador ha de tener en cuenta también para su cuidado personal, porque si no también se quema en el intento, pues de rescatar aspectos espirituales que también ayudan a dar sentido y fortaleza a su vida. Uh-huh. Que si no, el cuidador también se quema mucho.
També hi ha una sèrie de consells que doneu al cuidador, en aquest cas, i un que m'agrada, que diu s'ha de contactar amb la mirada.
Lo que yo decía antes, de que todo no ha de ser verbal, porque precisamente con este tipo de pacientes es como menos se puede hacer, solo con lo verbal, ¿no? Entonces hay que jugar, indudablemente, con la mirada, ¿eh? Esas miradas que dicen tanto de ternura o de mantener una mirada o de compasión, que a veces pues ellos mismos te están pidiendo ternura, compasión, en el sentido de toma conciencia de lo que estoy sufriendo, ¿no? Yo pienso que sí, que el juego de miradas es muy importante y el cuidador tiene que manejarlo. Uh-huh. Porque si solo es el reproche verbal o el refuerzo verbal, a veces se queda en nada o lo entienden mal o no lo entienden.
Doncs avui hem conegut també aquesta part, aquesta dimensió més espiritual d'aquesta guia per al cuidador de pacientes con demencia o deterioro cognitivo. Ho hem fet amb el seu responsable, amb el germà Ramon Martín, que és germà de l'Orde de Sant Joan de Déu.
Yo diría que esta guía está publicada y se puede pedir o al campus Docent de Sant Joan de Déu, o si no lo llaman desde las propias librerías, lo solicitan. Creo que es un precio muy muy módico, porque lo han puesto precisamente para que esté a la altura de todo el mundo. Creo que son 5 o 6 euros, precisamente para eso, para que todo el que esté interesado en el tema lo pueda conseguir. Y es un manual importante, muy muy práctico, porque está hecho por personas que estamos trabajando en este mundo, metidos directamente, desde el neurólogo, el geriatra,
todas las personas implicadas en el proceso.
Son seis, creo que son seis disciplinas profesionales las que opinamos, pero de una forma muy práctica. porque lo estamos viendo cada día, ¿eh? Y precisamente es para ayudar al cuidador, porque el cuidador en estos momentos, en este aspecto, se ve muchas veces muy solo, muy desamparado y con muchas cosas técnicas en sus manos, pero pocas cosas muy prácticas para el día a día.
Com és aquesta guia. Ramon, gràcies per haver-nos acompanyat avui al De Llibres i Més.
Muy bien, gracias a vosotros.
Anirem tots al paradís. Així de clau tenen Marí Balmarí i Daniel Margarat en el llibre en què parlen del cel i de l'infern amb un llenguatge d'avui. Anirem tots al paradís. El judici final en qüestió. De Fragmenta. Per més informació, visiteu el nostre web www.fragmenta.cat. Entre bambalines, amb Biel Cadilla.
Biel Cadilla, bona nit.
Hola, bona nit, Emili.
Últim programa i, per tant, també últim entre bambalines de la temporada, tot i que, després ho explicarem, entre bambalines continuarà també els mesos estivals de Ràdio Estel. Comencem ara, com cada setmana, fent un repàs de les notícies més destacades dels últims dies. La primera és per l'abans de la programació del lliure per la propera temporada.
Doncs sí, una programació que es va presentar dijous i que estarà marcada per Shakespeare, pel Teatre Argentí Napolità i pel Món dels Diners. Destaca el muntatge del Rei Lear, que dirigirà el mateix director del lliure, Lluís Pasqual, i que protagonitzarà Núria Espert. I també crida l'atenció l'obra Ruth Bárcenas, en què Jordi Casanovas parlarà del que va confessar l'extresorer del PP davant del jutge de l'Audiència Nacional. També es reposaran èxits d'aquesta temporada, com per exemple Un enemic del poble, L'encarregat i Els dies feliços.
Parlant de Casanovas, ja en prepara un altre pel 2015.
Sí, perquè l'autor de Pàtria i una història catalana presentarà la seva nova obra Vilafranca, que tanca aquesta trilogia. Sis teatres municipals s'han posat d'acord per coproduir-lo. Són l'Auditori de Granollers, l'Atlàntida de Vic, el Cursal de Manresa, l'Auditori de Sant Cugat i l'Àtrium de Viladecans.
I un retorn per la Porta Gran.
El d'Àngels Gunyalons, perquè la mítica actriu tornarà al gènere dels musicals i ho farà amb una adaptació teatral de la pel·lícula Sister Act. Gunyalons interpretarà el paper de la mare superiora, mentre que Mireia Mambo serà Dolores, la personatge que va popularitzar Whoopi Goldberg, i Fermí Reixac serà el Monsenyor. El muntatge arribarà al Teatre Tívoli el pròxim 24 d'octubre de la mà del Terrat i Estaix.
I Bryan Cranston, que bat rècords també en el teatre.
El protagonista de Breaking Bad també triomfa amb l'obra de teatre All the Way a Broadway. Després de guanyar el Premi Tony per la seva interpretació del president Lyndon B. Johnson, ara està d'enhorabona perquè el muntatge que protagonitza ha recaptat més de 1.000 milions d'euros durant la setmana del 16 al 22 de juny. Això és més del que cap altra obra, al marge dels musicals, havia aconseguit fins ara a Broadway.
Déu-n'hi-do, doncs bé, ara ja estem al dia, fem també un repàs a la cartellera i a les estrenes de la propera setmana, i amb moltes propostes, perquè arrenca el Festival Grec Biel.
Sí, i arrenca, com ja vam anunciar, un espectacle de la Fura dels Baus, Murs, al Castell de Montjuïc, un espectacle en què el públic serà sotmès a l'experiència d'un setge com el de 1714 i podrà reaccionar i interactuar a través dels telèfons mòbils. S'estrena dilluns i es podrà veure fins al 5 de juliol.
L'aposta de Julio Manrique.
El jove director es presenta amb la partida de Patrick Marber, amb Ramon Madaula, Oriol Vila, Marc Rodríguez, Andreu Benito, Joan Carreras i Andrew Tarbet, una partida de pòquer que serveix d'excusa per una divertida comèdia sobre pares i fills. S'ha estrenat avui i es podrà veure al Teatre Romea fins al 3 d'agost.
La gran aposta del Grec.
O, si més no, l'obra que ha aixecat més expectatives. És The Fountainhead, la 10, d'Ayn Rand, que ens parla de la creació i els ideals. Una obra de la companyia holandesa Tonal Group, que l'any passat ja ens va deixar meravellats amb les tragèdies romanes de Shakespeare. En aquesta ocasió, els podrem veure del 2 al 4 de juliol a la sala Fabià Puigcerver del Lliure. L'espectacle és en neerlandès, subtitulat en català.
I una proposta encara més exòtica.
Les criades de Jean Genet, de la mà de la innovadora companyia coreana Sadari Movement Laboratory, una companyia que ha obtingut el reconeixement internacional pel seu teatre físic i basat en els objectes. L'espectacle, en aquest cas, és en coreà, amb subtítols en català. El Mercat de les Flors, del 4 al 6 de juliol.
I una altre dels plats forts d'aquest Grec.
Sí, el que ens serveix Carme Portacelli. La directora ens presenta Krum, de Hanoch Levin, considerat l'autor més destacat de la dramatúrgia israeliana. I atenció al repartiment, encapçalat per Pere Arquilloé, Rosa Voladeres i Ferran Carvajal, entre d'altres. Del 3 al 5 de juliol, al Mercat de les Flors.
I el primer Harold Pinter, de Sergi Belbel.
El director director català estrenarà Vells temps amb Míriam Alemany, Sílvia Bel i Carles Martínez. És el primer cop que Valbel s'enfronta a un text de Pinter. En aquesta ocasió, una de les considerades obres de la memòria en què el dramaturg planteja una trobada entre una parella i una vella amiga que posarà damunt la taula uns records que ho faran trontollar tot plegat. Del 2 al 27 de juliol a la Sala Beckett.
Encara dins del grec, Arnau Vilardebó presenta 88 infinits.
Una passejada per les 88 constel·lacions que, amb humor, barreja mitologia i ciència per parlar-nos de les meravelles del cel nocturn. Del 2 al 27 de juliol al Planetari del Museu Marítim de Barcelona.
I la Villarroel també s'hi afegeix, però en toc de comèdia.
Sí, amb Mata'm, escrita i dirigida per Manuel Dueso, que és l'aposta d'aquesta sala, amb Aurea Márquez, Carlota Alsina, Francesc Orella i Boris Ruiz en el repartiment. Del 5 de juliol al 3 d'agost.
I una de monòlegs.
Xico Masó dirigeix a Josep Julián El bon lladre, de Conor McPherson. El monòleg interior d'un home immers en una fugida impossible, una mena de road movie cap a l'infern, en la qual els conceptes del bé i del mal són expulsats sense miraments de la carretera. Del 3 al 6 de juliol a l'Espai Lliure de Montjuïc.
Els eufòrics.
Aquest és el títol de l'obra escrita per Marc Angelet i Pep Pla i dirigida per aquest últim, un espectacle àcid, divertit, que parla sobre conflictes morals i crustacis en perill d'extinció i que demostra com fins i tot els ideals més purs corren el risc d'acabar convertits en un negoci. El repartiment l'encapçalen Mercè Martínez i Lluís Villanueva. Seran a la Sala Montaner del 2 al 27 de juliol.
La contribució del TNC.
Sí, el director del Teatre Nacional, Xavier Albertí, presenta L'Eclipsi, una òpera d'Alberto García de Mestres que ens explica com dues noies decideixen casar-se al jardí de casa coincidint amb un eclipsi que enfosquirà completament la Terra. I atenció, entre les intèrprets hi ha Mercè Sampietro, a la Sala Petita del TNC del 2 al 13 de juliol.
Biel, hi ha però vida més enllà del grec?
Sí, afortunadament també hi ha més coses. Entre d'altres, destaquem per exemple els còmics d'Una nit d'estiu, en què Ivan Campillo fa una adaptació còmica i amb tocs musicals del clàssic de Shakespeare. Es podrà veure al Versus Teatre del 4 de juliol al 31 d'agost. I també, per exemple, 2050, l'obra futurista de la companyia castellana El Desvan al Teatre del Raval del 2 al 13 de juliol. From Lost to the River, un espectacle d'humor en moviment i de barreja d'estils, obra de Xevi Dorca i Xavi Estrada al Tantarantana del 2 al 6 de juliol. I finalment un clàssic, Faimino y Cansado, que tornen a Barcelona amb un nou espectacle i que es podrà veure al Teatre Borràs de l'1 al 6 de juliol.
I com cada setmana, a banda de repassar també les estrenes, fem un cop d'ull a la crítica, Biel, que és el que destaquem avui.
Doncs l'aplaudiment unànime de les setmanes per l'estrena de Cels, de la que vam parlar la setmana passada. Santi Fontdevila, al Time Out, escriu un argument molt cinematogràfic, quasi un thriller, que Oriol Brogi serveix amb enorme exigència i uns intèrprets francament encertats, entre els quals sobresurt la veritat inapel·lable d'Eduard Farelo. A La Vanguardia, Mario Serra ha dit: Mouawad és capaç de fer entendre als humans que estan sols. El sap dir que han rebut la pura verticalitat en present i tanmateix van tota la vida encorbats sota un pes invisible. Josep Maria Fonalleres, al Periódico, qualifica Cels d'imprescindible i descoratjadora tragèdia, i al mateix diari, article de José Carlos Sorribas, que escriu: Oriol Brogi i la Perla 29 han reblat el clau de manera extraordinària. Brogi despatxa una mesurada posada en escena amb excel·lents recursos audiovisuals, a la qual contribueix un sòlid treball actoral amb Eduard Farelo i Màrcia Cisteró de Nota. I Andreu Sotorra diu: atenció als moments estel·lars d'Eduard Farelo i altres moments també vibrants d'Ernest Villegas. Menció especial per a Màrcia Cisteró, amb un solo cara a cara amb els espectadors i amb un parell d'escenes més dramàtiques que requereixen tanta impressió com contenció.
Les arts escèniques, els autors, les tendències, les curiositats, les novetats teatrals, tot a Entre Bambalines.
I ara arriba el moment de l'entrevista. Aquesta és la inquietant presentació de Murs, l'espectacle amb què dilluns la Fura dels Baus donarà el tret de sortida del Festival Grec d'aquest estiu. Un espectacle multidisciplinar que ells defineixen com el primer smart show de la història del teatre. Per parlar d'aquest espectacle, però també del festival en general, avui al De Llibres i Més podem saludar l'Isaac Vila, que és adjunt a la direcció del Grec. Isaac, bona nit.
Bona nit i bona hora.
Suposo que està tot a punt ja, no?, per l'estrena de Murs.
Sí, sí, ultimant ja els últims detalls, però efectivament l'obertura està ja preparada. De fet, ahir mateix vam fer ja una posada a punt, una prova inclús ja per veure el funcionament de tot aquest espectacle tan curiós i doncs sí, acabant ja d'ultimar tot per tenir-ho preparat per el dia 30.
Uh-huh. Isaac, ens diuen que és el primer Smart Show de la història, vaja, això promet molt, eh? Per què això, Smart Show?
Sí, efectivament, és per definir-ho d'alguna manera com es podria definir de moltes altres. De fet, pel difícil que resulta definir aquesta proposta, vull dir, no es pot tillar d'un espectacle a l'ús, és una proposta evidentment escènica, però porta aquest segell de la fura i en aquest sentit és molt sorprenent el format, no? Podem dir Smart Show perquè evidentment doncs té una presència molt important els aparells, els smartphones. En el programa ja s'explica, per veure aquest espectacle es recomana portar un telèfon d'aquests intel·ligents per poder doncs, participar més activament de la proposta. De fet, les coses que faríem normalment en un espectacle de teatre a l'ús són les coses que no es fan en aquest espectacle. És a dir, que el que es demanaria habitualment, que és apagar el mòbil, seure, fer silenci, escoltar, doncs tot això funciona una mica al revés. És un espectacle que el que demana precisament és participació, engegar, tenir els mòbils preparats, moure's lliurement per l'espai, participar en les diferents opcions que es van proposant, cridar, caminar, saltar, moure's de manera lliure per als diferents sectors que hi ha i per tant, doncs, té, com veieu, una presència molt activa, una implicació molt activa del públic. Aleshores, ho han definit com a Smart Show, que també doncs, té un component de noves tecnologies molt important, que no només és una cosa accessòria, no és un accessori, sinó que és realment la dramatúrgia, el propi desenvolupament dramatúrgic, la pròpia història que l'espectacle explica, doncs passa per el llenguatge, en aquest cas, doncs de telèfon mòbil.
Uh-huh. Isaac, per què vau pensar en la fura per obrir aquesta edició del Grec?
Mira, doncs, una mica el festival actualment, aquest és el tercer any de la direcció actual d'en Ramon Simó, des del seu primer any es va iniciar aquest recorregut una mica d'orientar el festival a la creació contemporània. Es va decidir doncs, iniciar una línia una mica més doncs, cap al que és la contemporaneïtat, des del punt de vista de les autories, de les creacions i també de les pròpies dramatúrgies. En aquest sentit, la Fura doncs, és una companyia que, malgrat ser històrica i la llarga trajectòria que porta, doncs, continua sent una companyia amb una clara voluntat innovadora i trencadora de contemporaneïtat. I semblava doncs, que, d'una banda, no havien estat en el Grec des de feia molts anys, i, d'altra banda, doncs, com a carta de presentació, com a obertura, una mica per presentar les credencials d'aquest festival, que està orientat a la creació contemporània, doncs ens semblava una bona declaració d'intencions, diguem-ne, doncs ja obrir per donar una mica el to, el color del que va una mica aquest festival actualment. Mm. És la primera vegada que estem molt contents, a més, d'haver pogut ajuntar els foreros per primera vegada des de feia molts anys, els foreros al complet, és a dir, aquest espectacle ha ajuntat els caps pensants, no? Com són el Jürgen, el Pep Gatell, el Carlos Pedrissa i el Tantinyà, que han tornat a fer una creació col·lectiva de les foreres en el sentit més estricte de la paraula.
És una edició aquesta, Isaac, a més que el teatre hi té més protagonisme que mai, no?
Sí, realment continuem, no? Dient una mica el Grec segueix apostant per les arts escèniques i en aquest sentit el teatre i la dansa són el que entenem que necessita realment visibilitat i el que necessita recolzament i és el que seguim una mica apostant, tant per mostrar una mica les creacions internacionals actuals del moment que estan girant pel món doncs, i que són representatives de les coses que s'estan fent ara actualment, com originalment des d'aquí participant a la producció, que ho produïm, i produïm moltes de les propostes. I en aquest sentit, doncs, el teatre és aquest any una aposta molt, molt forta i és una de les potes jo diria, si no la principal, de les principals del festival.
És aquest el fet diferencial d'aquest grec, d'altres edicions, que hi ha més importància al teatre?
Sí, sí, seguim una mica, com et deia, la línia d'aquesta actual direcció del grec. És a dir, és el tercer any, aquest any és una mica ja com poder consolidar plenament el projecte que encapçala el Ramon Simó. El primer any sempre és com més de transició, i actualment sí, Ramon Simó no podem obviar que és un director de teatre, és un director d'arts escèniques, i en aquest sentit la seva línia és molt clara, com des del principi s'ha explicat. És a dir, s'entén que el teatre és un pilar bàsic del festival de l'actualitat, i és el llenguatge a través del qual, creiem que es pot arribar a provocar una mica, a incentivar, a despertar una mica la sèrie de sensacions i d'estímuls que pensem que en cultura, que la cultura ha de fer com a funció, no? Despertar aquests estímuls a la gent que rep les propostes. I el teatre, en aquest sentit, doncs, creiem com una eina de gran potencial. També la dansa, és a dir, que en aquest sentit la dansa i el circ tenen una presència molt forta també, i la música, que doncs també hi apostem aquest any en produccions pròpies, i que doncs és una pota complementària important a tot això que us explicava.
Ja, hem comentat al llarg del programa alguns dels espectacles que criden més l'atenció, amb noms també com Carme Portacelli, Sergi Balbel, Julio Manrique, o per exemple també aquesta companyia holandesa Tonal Group, però un dels moments potser imprescindible, sobretot també perquè ens toca de prop, d'aquest grec, serà la celebració del 40è aniversari d'una altra companyia històrica com és De Goll de Gom. No? Com serà aquesta celebració, Isaac?
Doncs sí, efectivament tenim una festa d'aniversari important que estem molt contents de poder rebre en el festival. A més, el festival en si és un esdeveniment especial, i com qualsevol festival, és un moment especial durant l'any que el que es pretén és veure coses especials, no? Aquesta cosa d'excepcionalitat, i en aquest sentit la festa dels 40 anys d'aquesta companyia històrica i viva del teatre del nostre país, que tantes coses ha marcat, jo diria, no? Qui ens dediquem a això, qui més qui menys s'ha influenciat i té en el cap i en el cor les creacions musicals d'aquesta meravellosa companyia. Ha arribat a doncs, aquests 40 anys, com tantes coses, no? Aquest any és el 40 aniversari de bastantes coses importants, no? Això no és un cert moment, fa 40 anys va haver-hi una explosió, veníem d'on veníem, i creiem que és moment de recordar-ho i de celebrar-ho. I la celebració doncs, serà molt, molt viva, com la pròpia companyia ho faran, fent el que ells fan, el que ells dediquen i el que saben fer, que és fer una festa amb el seu patrimoni, amb la seva escola, amb el seu saber fer, i doncs no fan altra cosa que recollir una mica les creacions de tots aquests anys, fer-ne un extracte, fer-ne una mostra, i en aquest cas doncs a Montjuïc, que és la seu del festival, farem una festa fent ballar les fonts de Montjuïc, que com sabeu durant aquesta època d'estiu doncs són seu de musical i doncs totes aquestes actuacions a les nits. En aquest especial hi haurà doncs les fonts ballaran al ritme del Dragon de Gom. Hi haurà alguna sorpresa, una festa com qualsevol festa, doncs amb sorpreses, amb alegria i un moment per retrobar-nos de la creació i el públic i els seguidors.
Sorpreses, Isaac, seran sorpreses que anirem explicant també a través de Ràdio Estel.
Isaac, que es diran desvetllant mica en mica, i que jo crec que tothom hi està convidat. És una festa oberta, és una festa per la ciutadania. El que recomanem és anar-hi, deixar-se portar i disfrutar, sobretot d'aquestes músiques, d'aquestes lletres, i reviure una mica tots aquestes peces de la història del nostre país.
Isaac Vila, adjunt a la direcció del Festival Grec. Molta merda per la inauguració i molt bon festival.
Moltes gràcies a vosaltres per ser-hi, i us esperem i ens anirem retrobant.
Doncs fins aquí l'últim entre bambalines del De Llibres i Més d'aquesta temporada. Però el teatre, Biel, l'actualitat teatral continua durant els mesos d'estiu, no?
Exacte, sí, perquè, com veus, aquest estiu tindrem molt de teatre i Teatro del Bueno, que deia aquell, així que en seguirem parlant i seguirem posant-vos al dia de la cartellera i de la crítica, i ho farem, això sí, amb una secció similar a aquesta, però en aquest cas dins del programa d'estiu de Ràdio Estel, Tancats per Vacances, amb la Mercè Raga i l'Àlex Vintró.
Doncs et seguirem escoltant des d'allà, això sí, al setembre et tornem novament al De Llibres i Més.
La meva clàusula de rescisió és amb el De Llibres.
Igualment, encara no li diem adeu en Biel, hem de parlar de més coses. Well, she's all you ever. Tenim pendent regalat dues entrades, ja ho hem dit, aquestes últimes setmanes. Com recordareu, des de fa un parell de setmanes estem sortejant dues invitacions per anar a veure el concert que Tom Jones farà aquest dilluns, el dia 30, al Festival dels Jardins de Pedralbes. I ha arribat el moment d'esbrinar qui serà l'afortunat o afortunada que se les endurà.
Doncs a veure, ja sabeu que us vam fer una pregunta ben senzilla, només ens havíeu de dir amb quin sobrenom és conegut Tom Jones, i la resposta, com molts de vosaltres heu encertat a dir, era el Tigre de Gal·les. Doncs bé, hem numerat les persones que l'han encertat i que han participat de l'1 al 6, i ara en Mario, el nostre tècnic, que no ha vist la llista, ho prometem, ens farà de mà innocent i ens dirà un número de l'1 al 6. Au, Mario, aviam. Quin número? El 5. Per tant,
qui és la guanyadora en aquest cas, Biel, qui és?
La guanyadora és Elisabet Ramírez, que va contestar correctament la pregunta, va dir que el sobrenom de Tom Jones era el Tigre de Gal·les i s'endú aquestes dues entrades pel concert.
Aquest proper dilluns, a les 10 de la nit, aquest concert de Tom Jones al festival de Jardins de Pedralbes. Doncs esperem que gaudeixi, i també gràcies a la resta de persones que hi han participat. Ja sabeu que al Festival de Pedralbes podeu gaudir de molts altres cantants i de grups a nivell internacional. Així acabem regalant aquestes entrades i amb un somriure d'orella a orella i desitjant i també agraint la feina al llarg de tota aquesta temporada de l'equip del De Llibres i Més, els guions cada setmana en Santiago Gorgas i en Jordi Pacheco, el control tècnic en Mario Ramírez, i les recomanacions literàries que ens arribaven cada setmana des de Calella amb la llibretera Mar Arenaza, i també en aquesta recta final del programa amb en Biel Cadilla, que ens ha costat cada setmana les arts escèniques, el teatre, l'actualitat, i també ens ha portat els seus protagonistes aquí. Biel, gràcies també a tu.
Un plaer. Bon estiu.
Fins aviat, bon estiu.
La vida, hijo, es un misterio. Y las personas más todavía.
De Llibres i Més, un programa patrocinat per Fragment Editorial, Editorial Barcino i Editorial Campus Docent Sant Joan de Déu. L'editorial dels Germans de Sant Joan de Déu presenta el seu darrer llibre, Manual del Cuidador de Pacientes con Demencia, Què nos interessa saber?, amb les nocions necessàries per facilitar la qualitat de vida del malalt, així com les del mateix cuidador. Un llibre escrit per professionals de l'Escola de Cuidadors del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Manual del Cuidador de Pacientes con Demencia. Què nos interessa saber? Més informació a santjoandedeu.edu.es. L'editorial Campus Docent Sant Joan de Déu presenta el seu primer llibre digital gratuït, Participación en Salud, Estrategias Individuales y Colectivas Frente a los Procesos de Salud, Enfermedad, Atención, d'Eva Fernández i Carme Vega. Un llibre que aprofundeix en una sèrie de crítiques als processos de participació en salut des d'una mirada atenta al que és pròxim i local. Descarrega'l gratuïtament al web santjoandedeu.edu.es.